Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I un dia més tenim la sort de rebre la visita del doctor Paco Ester aquí a Ràdio Ciutat de Valls, i és per parlar-nos doncs d'un tema de salut d'actualitat, i des de ja fa molts dies, malauradament, el tema de salut i d'actualitat que prima és la pandèmia. Bon dia, doctor Paco Ester.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tothom.
Doncs una vegada més, i volem preguntar, perquè clar, això dia a dia va canviant, i de la setmana passada que vàrem parlar amb vostè fins a aquesta, doncs han passat moltes coses, i seria una mica això de què està passant exactament, des del punt de vista del doctor Paco Ester, si ens pot fer una mica de resum, no només de la seva opinió, sinó des de la seva sí. visió com a doctor del que està passant.
Fa 7 dies ja parlaven de, miraven de manera en l'horitzó el toc de queda que estava imposant França, i estaven veient si caldria arribar a aquestes restriccions per tal de contenir l'epidèmia. I això, en el toc de queda. La situació és molt complicada. Aquí, en la resta d'autonomies, en Europa, la pressió assistencial cada dia es tensiona més, el nombre de morts malauradament va augmentant, el risc de col·lapse sanitari no deixa de pujar, així com el risc d'un confinament a domicili semblant al de la primavera, amb el deteriorament de l'economia que ja està mal parada. O sigui, la situació és greu, perquè no, la manera de, al no tindre vacuna ni tractament, l'única manera de detenir l'augment de contagis és fent mesures restrictives.
Llavors, estem en una època també en què no paren d'arribar-nos dades, números, cada dia s'actualitzen. Llavors, clar, si agafem aquestes dades, aquestes ràtios que sí. se'ns han ficat al cap i això, i les comparem amb les ràtios que hi havia al març-abril, quan tot això va arrencar, diguéssim, ens va començar a afectar allà de poer, no sé, ens dona la sensació de que estem molt pitjor que no pas al març. Això realment és així, doctor?
No exactament. Són una mica enganyoses aquestes dades. Si recordeu, la primera onada, al març, va deixar un nombre d'uns 350.000 casos, això sí, amb una mortalitat molt alta. I ara anem ja, hem passat per el millor. en 3 mesos ben bé 700.000 casos. No és així exactament. En primavera solament se feia PCRs diagnòstiques, o sigui, on es diagnosticava els casos, a persones que tenien símptomes. Per tant, estàvem d'alguna manera ignorant a molta gent que havia tingut la Covid. Prova d'això és que l'estudi de prevalença, aquell que es va fer de forma aleatòria, va donar que un 5% de la població havia patit la Covid, i això ens portava a uns 2.300.000 casos de persones. Clar, en aquest moment s'està fent moltíssimes proves diagnòstiques, i sabem tots que quasi la meitat són asimptomàtics, això no es lo confirma, perquè además s'agafen d'una manera molt precoz, i la mortalitat no és tan alta ni molt menys com ho era en aquelles dades, aunque son, ja va augmentant el número de morts. I he de dir que no solament aquests 100.000 casos, o sigui que segur que se nos escapa moltes persones que tenen la Covid i que no han sigut diagnosticades. Concretament, havia el ministre de Sanitat francès, deia l'altre dia que a França probablement havia 100.000 casos diaris, quan s'estava diagnosticant solament 50.000. O sigui, les coses, responent a l'altra pregunta de manera resumida, és que tenim molts casos, però no tenim les característiques d'aquesta onada no són iguals a les del març. L'únic punt negatiu és que anem cap a l'hivern, i el tancament és una situació favoridora del contagi de la Covid.
Perquè ara que ens ha dit això el doctor, del fet d'això, de l'hivern, el fred, estem més estona tancats a casa. També, per altra banda, tenim aquestes mesures de que si s'han tancat els restaurants i bars i tot això, realment com s'estan produint els contagis? Quin és l'àmbit més propici? I si això de partir de les 10 de la nit o de les 9 del vespre tancar, diguéssim, la vida social, no? I quedar-nos tots a casa, això, si realment hi contribueix a que no hi hagi... Doncs,
Bona pregunta, i per respondre te diré que hi ha un estudi molt recent que han fet metges d'atenció primària, que són d'alguna manera, així com la primera onada, diguéssim que el protagonisme estava a l'hospital, en esta segona, diguéssim que els casos allà on s'estan diagnosticant és l'atenció primària, hi ha un estudi molt recent dels metges de primària que estan donant un 30% dels contagis es donen en l'entorn familiar, o més que en tot familiar, interaccions socials, ens veiem amb amics, amb la família, anem a visitar els pares, etc. Un 30% en l'oci nocturno, un 15% en les activitats laborals, un 6% a l'escola, i la resta seria residències, etc, etc. Clar, amb el toc de queda podem minvar aquest 30% que és atribuïble a l'oci nocturn. L'escola, per altra part, està funcionant de moment força bé. El que només hi hagi un 6%, i això en aquest moment, que malgrat que hi ha moltes aules en confinament perquè ha sortit un positiu, més del 95% de les aules estan funcionant, és una dada bastant prometedora. Per una altra banda, l'activitat laboral s'està favorint el teletreball, con lo qual se minva també el transport, que és un també perquè no sigui, diguéssim, no vaya tan cargat en les hores puntes. Clar, però com tu molt bé has dit, ens queda un punt, que són les relacions, les interaccions familiars.
Perquè agafant aquest punt que ara ens ha destacat el doctor, com ho podríem fer? Perquè potser és el fallo que fem tots és que aquestes relacions, quan estem en família, en confiança, sembla que ja siguem immunes, no ens relaxem, no, que no es faci falta mascareta, no faci falta distanciament. Potser és aquí on fallem, no, doctor?
Totalment, totalment.
Com hauríem d'actuar en aquestes reunions familiars?
Ara, contestar aquesta pregunta con un estudi que s'ha fet en la Universitat de Colorado. Per cert, el que dirigeix aquest grup d'estudi és un aragonès, un tal Lluís Jiménez. Tenia en compte que l'Organització Mundial de la Salut en la primera onada no se comptava amb les aerosols, no estaven dient la malaltia se transmite per gotitas de plucfe que amb la mascareta, tal. Molt bé. Pues resulta que aquest grup de la Universitat de Colorado ha publicat un article en la revista Science, con lo qual té una solidesa, no?, en quant a quan l'estudi, i han fet una simulació de posar en una habitació 6 persones, que més o menys és el que ara ens diuen que no ens entren ni més de 6 persones, de les quals una persona està infectada, no porten mascareta, estan tancades, estan 4 hores parlant en veu alta, i de les 6 persones, una contagiada, acaben contagiant-se les altres 5, amb aquesta situació. Si a aquestes persones, en la mateixa situació, le posem mascaretes, malgrat tenir mascaretes, 4 es contagiaran. Però fixeu-vos que això és molt important. Si resulta que les posem mascaretes a aquestes 6 persones, reduïm el temps de trobada en compte de les 4 hores menys i ventilem l'habitació, el percentatge de contagis que hi haurà no arribarà a una persona en percentatge. La situació és molt important, i diu, bueno, i per què això? Pues com abans deia, la OMS hablava de que les partícules, i aquestes partícules, clar, amb la mascareta ens protegim, però resulta que hi ha unes partícules que s'ha vist con tècniques bastant sofisticades, que es diu aerosols. Aquests aerosols tenen un diàmetre de 100 micres, i aquest, quan parlem, les exhalem i queden en l'aire com si fos fum. Per tant, si estàs en una habitació tancada durant molt de temps, malgrat que t'estàs protegint amb la mascareta, tu estàs inhalant un aire que conté el virus. Sobretot si parlem molt alt, o com és en el cas quan s'està en una discoteca o en un lloc musical on hi ha hem d'elevar el timbre de veu, podem arribar a exhalar 50 vegades més aerosols que no pas quan parlem d'una manera bastant, o quan respirem, d'acord? O sigui que Això per mi és una de les eines que no s'haurien d'implementar tots individualment i fer-les complir, eh? O sigui que no sé si... Què opines d'aquest
estil? No, ho trobo interessant, i de fet és això de prendre consciència també d'això, de que quan estem en família, en confiança, doncs això, no baixar la guàrdia, no? Seria una mica aquest el missatge, i que ja que la portem tantes hores, doncs no ve d'una horeta més anar amb mascareta, treure-se al moment just si allò es tracta d'un dinar i això, i mantenir les distàncies. I el tema de la ventilació, interessant, perquè aquest no se'n parla tant, diguéssim, sí. I és important tindre-ho en compte. Sí que fa, a mesura que vagi arribant el fred, cada vegada fa més mandra d'obrir les finestres d'una estoneta, però vaja, de fet això ja ho fem, encara que sigui hivern, al matí, quan un doncs ha canviat els llençols o no els ha canviat, abans de fer el llit, allò que ventiles una mica l'habitació i així, doncs agafar aquestes rutines, no? Seria una mica això.
Inclús quan estem en una habitació amb unes persones, penso que hauríem de deixar la ventilació una mica, com a mínim, que hi ha una circulació d'aire. Hi ha una cosa molt demostrativa, que si veieu en Espanya, Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra, Castilla i Lleó, Astúries estava molt bé i ara han empitjorat, i dius, per què molt més en aquesta franja? Clar, si analitzes les temperatures mitjanes que ha hagut durant el mes d'octubre, són 7 graus més baixes que no pas les del sud. Alhora, veient que Europa estava força bé, i de cop i volta Europa està espallant. I clar, què passa? Que aquest virus té un comportament estacional, perquè com parlaven a vegades de la grip, perquè era més en hivern, és que tenim tendència a anar a llocs tancats. I ja havíem parlat en alguns altres moments de que el percentatge de contagi dins se multiplicava per 10 en una zona tancada que no pas oberta. Con lo qual, jo el missatge seria hem d'evitar reunions familiars, amics, en la mida de lo possible. Tenim molts mitjans per comunicar-nos, videoconferències, telèfon, whatsapps, etc. I sobretot, en el cas de que fem una interacció social con amics, família o les persones que siguin, distància, ventilació, mascareta i reduir el temps d'exposició con aquestes persones.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació tan clara del doctor Paco Ester. Ja portem molts mesos així, no vindrà d'uns quants mesos més perquè això s'arregli com més aviat.
A veure si és veritat.
Millor. Doncs moltíssimes gràcies, doctor, per vindre aquí als estudis i donar-nos una miqueta de llum i aquestes recomanacions que ens ajudaran, doncs, això, a lluitar contra aquesta maleïda pandèmia. Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.